fet de col·laborar amb la justícia, ja quedarà exonerada de qualsevol reclamació. I, a més, ja, i aquí vindria la sospita, hi ha la sospita de que hi ha una part de l'altíssima judicatura espanyola que, per tal de veure condemnat l'entorn de Pedro Sánchez i ell també, és capaç de qualsevol cosa. I, evidentment, això, que només és una intuïció, és una sospita, jo crec que també té un cert cost. I ara anem al problema d'ara. El problema d'ara, evidentment, vaja, el senyor Zapatero l'ha tingut des del primer moment, perquè la seva defensa és inconsistent i perquè els dos Julios Martínez que han declarat estava clar que sabien històries. I aquí hi ha un problema, perquè el problema és que si la intermediació de Zapatero s'hagués donat amb una empresa normal, amb un banc, el Banc Santander, per exemple, podria haver dit, ep, aquí pot haver-hi també tracte de favor i prevaricacions. Però, clar, és que la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, és una empresa pública i que pot ser gestionada i guiada des del govern de l'Estat, també. I, per tant, com no pensar que Zapatero, que és una persona que té una gran influència, ha tingut una gran influència en el govern actual, s'ha servit d'aquesta influència per fer allò. Això és l'arrel de lo que podria ser la seva futura condemna, a part d'haver fet tot el que ha fet que no agrada als jutges, i que són altres coses. I això també és el que dona més sensació de que l'expresident del govern espanyol, que per a molts era un ídol, però la pinxa família de la senyora Grau, no era aigua clara, gens aigua clara.
Bueno, en un moment determinat sonava per president en cas que Pedro Sánchez fes un pas al costat.
Imaginem-nos. Sí, sí. Però és que hi hagi delicte o no, que això ja ho veurem com van les coses i a veure què diu la justícia i com van les declaracions d'avui, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Hi hagi delicte o no, el que hi ha és un delicte polític, delicte entre cometes, enorme, de que una persona que passava per ser defensor de les causes perdudes, un estadista, una persona activa després de la presidència, d'haver passat per la presidència del govern espanyol, etc., ha resultat que el que volia era lucrar-se.
Yeah.
I clar, això, buah, si hi ha delicte, ja ho sabrem, o ja ens ho diran, o ja ho induiran, o ja ho veurem, però si no n'hi ha, el Zapatero, la seva imatge queda absolutament tocada en tota aquesta història.
No, jo volia fer un matís perquè veig que es parla molta alegria dels inductors, aquest debat ja el vàrem tenir amb
el Dama.
A veure, jo no tinc una visió tan idíl·lica o tan diguem-ne, maniquea d'aquest tema. Home, jo per exemple, jo he conegut gent, no sé, jo coneixia, tenim un bon conegut, que era un enginyer de Ports i Camins, que el van fitxar una empresa britànica que volia contractar amb l'administració espanyola i li van dir, bueno, com que ja sabem que per contractar s'ha de subornar, o sigui, anaven amb el maletí, tu no pateixis que si t'enganxen et posem els advocats. Vull dir, a veure, és que no sabem què és l'ou o la gallina. Vull dir, clar, aquí hi ha gent que per defensar coses honestament indefensables diu, no, és que clar, el corruptor i el corromput, bé, a vegades el corruptor no té opció. O sigui, segons a quin negoci et dediquis, no hi ha l'opció de no passar per caixa. Llavors, és clar, no tinc jo tan clar, i recordem que l'Aldama tampoc va sortir tan immaculat com ens semblava. A l'hora de la veritat, sí, vale, es va lliurar d'anar a la presó, però tinc entès que Hisenda també va passar el rasclet. Vull dir que...
Per exemple,
en el cas Pujol, que jo sàpiga, en l'impost de successions de la Xalava i Florenci se li va reclamar. És que aquí la part bèstia d'aquests casos és que l'administració perjudicada, en el cas de l'Eres Andalusos, la Junta d'Andalusia no va reclamar, en el cas de la deixa de l'avi Florenci, ja dic, ni l'impost de successions, i per no parlar de les despeses del procés.
Si se tracta d'Hisenda, si vol parlem de les despeses del procés, si se tracta d'Hisenda hi ha prescripcions, i vostè també. Segons la tipologia del delicte fiscal, hi ha uns anys, uns altres anys.
Sí, però en aquest cas s'ha fet tot el possible perquè prescrigui,
No crec que la Hisenda espanyola tinga una gran estima pel president Pujol ni per cap
president. No, però que la Generalitat...
I després, el concepte de corruptor i corruptible és veritat. Hi ha empresaris que saben...
Que hi ha corrupcions inevitables pel corruptor,
bueno, inevitables no, tot és evitable, però hi ha empresaris que saben que si no ho fan d'una determinada manera, que hi ha adjudicació no la tindran.
O a més a poc a poc.
D'acord. Però, en tot cas, fins i tot en el cas de que un pobre empresari que no volia ser corromput i mira com ha acabat, fins i tot en aquest cas, home, El que no pot ser és que tu no tornes els diners.
Yeah.
Perquè en el moment que no tornes els diners...
Amb això estem d'acord.
En el cas de l'Aldama hi ha un problema afegit, més enllà d'això, que estic totalment d'acord amb el que deia el Vicent, que és la qualitat de la informació que ha donat. O sigui, la informació és bàsicament què vol sentir la Fiscalia Anticorrupció, que aquests són terribles. Doncs miri, aquests són terribles, però bueno, on està la seva fortuna? No, és que no ha aparegut. On està la cosa concreta, més enllà de que era vostè qui li proporcionava unes companyies femenines, que és la causa, diguem, de que els han condemnat, i ben condemnats que estan, eh? No estic dient el contrari, però vull dir que la qualitat de la col·laboració, més enllà de replicar amb grans declaracions el que vol sentir el procediment, doncs jo crec que això no mereixia ser recompensat de la manera que ho ha estat.
Hi ha una altra cosa important, Tània, tornant a Madrid, perquè aquest escrit de Julio Martínez diu que és Zapatero qui l'informa abans que es faci públic que el Consell de Ministres donarà el rescat a Plus Ultra, no?
Exacte, és un dels altres indicis que apunta, doncs, la participació, segons la versió de Martínez, de Zapatero en totes les gestions perquè l'aerolínia veneçolana s'endués aquest en rescat. Diu concretament això, que va ser fins i tot el mateix Zapatero el que li va comunicar que, a través de la SEPI, es donarien aquests 53 milions d'euros en aquesta companyia, i això indicaria, doncs, segons, insistim, el relat de Martínez, que Zapatero, doncs, sí que va estar implicat, sí que va fer gestions i sí que va fer moviments. I aportant només un altre element pel debat polític, ara que parlàveu de doncs, com queda Zapatero moralment, veurem el Partit Socialista també quina posició pren, perquè fins ara, en cada ocasió que ha tingut Pedro Sánchez de parlar del cas Zapatero, l'ha defensat sense fissures.
Això és important també, Marc, és aquesta situació, perquè ho deies tu molt bé, és a dir, si això aquí hi ha alguna cosa lletja, qui dona aquesta ajuda és un organisme públic, vull dir que aquí són diners, el Partit Popular s'ha encarregat de repetir-ho diverses vegades, no hi ha cas Zapatero sense alguna participació X del govern de Pedro Sánchez.
Totalment, i per mi una de les derivades d'aquest cas és acabi com acabi, hi hagi delicte, no hi hagi delicte, hi hagi condemna, no hi hagi condemna, és estendre l'ombra de la sospita, no? La sospita que no parlem d'una corrupció puntual, allò de les pomes podrides, sinó d'una corrupció sistèmica, estructural. I això, evidentment, alimenta aquest discurs de que tots els polítics són iguals, que tots els partits són iguals, que tots els empresaris són iguals, que jo penso que no ho són, ni els polítics, ni els empresaris, ni els partits. Evidentment, hi ha partits que no tenen casos de corrupció, però això alimenta els discursos antipolítica, que ja sabem, en un moment i en un context com l'actual, a qui acaben beneficiant, i fonamentalment beneficiant a una extrema dreta que està en auge.
I això que deies, Pere, com queda Pedro Sánchez? Com queda el govern actual en aquesta situació?
Home, la veritat és que queda molt tocat, perquè ha fet una defensa total, i aquesta part, a veure, veurem ara com si ho ratifica davant del jutge, però aquesta part és difícilment defensable des de la perspectiva del govern. Jo sí que, de totes maneres, m'agradaria subratllar que amb els indicis que hi ha, això no vol dir que l'expedient, diguem, de la SEPI i, per tant, del rescat de Plus Ultra sigui necessàriament corrupte. O sigui, cap dels indicis que hi ha al respecte encara apunten en aquesta direcció. Aquest és un expedient que ha tingut tot el vistiplau de tothom, ho ha revisat Europa, ho ha revisat tothom, i hi ha la possibilitat de que Zapatero vengués unes gestions que després ell no fos fonamental a l'hora de determinar aquest rescat i s'ho cobrés. Això és una possibilitat, també.
Com a consultor, diguem-ne.
Com a consultor. Sí, no vol dir que no pugui ser,
però no,
vull
no,
dir que...
No.
Per suposat que pot ser. Però vull dir que... O sigui, pot ser encara totes les hipòtesis. Però res del que sabem i res del que han dit aquests empresaris vol dir, a dia d'avui, que en aquest expedient de Plus Ultra, és a dir, que sense Zapatero no s'hagués donat el rescat.
El
més probable és que s'hagués donat igual.
D'acord.
O sigui, que una cosa no treu l'altra. I tampoc vull dir que sigui net, no ho sabem.
No, però una cosa...
És aquesta línia fina, no? Entre la consultoria i el tràfic d'influència.
No, però un moment. És a dir, primera, si hi ha hagut delicte, s'ha de demostrar. Això
sí,
claríssim.
Sí, no, està clar.
I no és fàcil, perquè aleshores s'ha de demostrar que el president de la SEPI va rebre indicacions, i això ja no és tan fàcil de demostrar. D'acord. Però ara no només estem parlant d'això, que això seria un delicte claríssim, de tràfic d'influències, tot el que vulguem. Ara estem parlant de que hi ha una persona que anava per la vida d'estadista i d'ètica, que quan entra una empresa pública en la seva àrea d'influència s'ha de retirar. És que està claríssim. Això és a dir, sí. Si jo sóc el senyor Zapatero i el seu Santander, el que està pel mig, doncs mira, com en Espanya hi ha l'IBEX 35, el BOE, i en fi, i 33 empreses de l'IBEX 35 que depenen de concessions, adjudicacions, el mateix BOE, etc., doncs ja fa una miqueta lleig. Jo, si fos expresident del govern espanyol, crec que el millor que pots fer és anar-te'n a casa. És que és així. Ara, si tu continues, hi ha uns límits que dius, bé, és, en fi, és una mica això, difícil de justificar, però n'hi ha uns altres que no pots justificar. És a dir, quan entra la Societat Estatal de Participacions Industrials, el senyor Zapatero se n'ha de retirar.
Uh-huh. D'acord.
Així de clar. I si no, és que no és decent.
Uh-huh. Ja a veure, està. Fins i tot hi ha una altra possibilitat. Jo ja sabeu que m'agrada molt explicar batalletes, però això és un cas verídic, no diré noms. Això va passar aquí. Va passar governant en Pujol, la Generalitat, fa molts anys. Un conseller d'una conselleria important havia de fer una licitació i s'ho va agafar molt a pit de que fos una licitació neta, honrada, o sigui, les empreses que es presentaven, ell va posar molt d'èmfasi en no acceptar cap mena de pressió i realment li va concedir l'empresa que tocava, i tan satisfet estava d'aquesta gestió que va convidar a dinar doncs, el president de l'empresa, i ara estic molt content, això fareu vosaltres i tal, no sé què, i a més ha estat un procés exemplar, net, diu, com que exemplar? A mi això m'ha costat 300 milions de pessetes, per exemple.
Sí, sí.
Diu, com? Sí, sí, jo he pagat 300 milions per guanyar aquest curs. I a qui els hi has pagat? Perquè a mi no. Sí. Bé, li havia pagat amb un senyor que anava de conseguidor, que es passejava per la llotja del Barça, que es feia veure amb aquest amic i l'altre, i que tenia accés a la informació en temps real, era temps pre-internet, o sigui, ell tenia accés a la informació de qui aniria a la licitació, diguem-ne una setmana abans de que es fes pública. Llavors anava a veure els empresaris, i li deia, escolta, si em pagues tant, t'ho asseguro. Vull dir que aquí podria haver, es podria donar el cas, que Zapatero, més que traficar amb influències, hagués traficat amb informació privilegiada. O sigui, que ell hagués sabut per endavant que el rescat era un fet, no estic dient que hagi passat.
Sí, no, és una hipòtesi.
I que hagi cobrat per diguem-ne, per tirar-se el farol.
Per fer veure.
Poden passar tres coses. Sí. L'explico. La primera, jo he incidit, i ho he fet de manera eficaç, i m'ho deuen a mi. La segona, no he incidit,
però sé que passarà,
privilegiada,
sé
que passarà i cobraré. La tercera, no en tinc ni idea ni he incidit.
Però em tiro en planxa.
Però em tiro en planxa i si després és que no, hòstia, yeah. Fallat
bueno,
a l'últim moment.
Bueno, és que aquesta és la segona part de la història que m'ha explicat. Aquest conseguidor, quan no tenia clar si la cosa estava entre tres empreses, anava a demanar calés a les tres empreses i els que no, els deia, mira, m'han enganyat, i se'ls hi tornava els calés i només es quedava els diners de la que havia estat beneficiada.
Doncs mira, si tenim el manual del perfecte farsant.
Clar, en el primer cas que deia el Vicent, impacta directíssimament el govern,
i el
amb
segon,
els altres impacta des d'un punt de vista moral i polític,
no, perquè,
però no...
Perquè, exemple, el cas que jo dic, el conseller aquest no en tenia ni punyetera idea de que hi havia algú que s'estava forrant, traficant, no amb la influència, amb la informació.
Això, amb tot això hi ha una mica el que deia el Pere abans, eh? Si el Partit Popular fa molt de temps que està dient, aviam, bàsicament el que qüestiona és per què rescata Plus Ultra, per què rescata aquesta aerolínia, si realment és d'interès general. I tant, i amb això els empresaris en el seu escrit diuen que l'expedient era allò, perfecte, tècnicament perfecte. Tània?
Sí, perdoneu, el que diuen els empresaris d'aquesta aerolínia és que més enllà de reconèixer aquesta comissió que es paga de l'1% a Zapatero, no hi ha un retret tècnic a l'expedient, que diuen que ells van complir tots els criteris que se'ls van exigir, que per tant des del punt de vista doncs, tècnic aquí no hi ha qüestió. Ara sí que és veritat que parlen que els informes que els hi feia enviar Zapatero doncs que eren irrellevants per a Plus Ultra en aquest sentit.
Anàlisi irrelevante.
En aquest sentit el que deien és que, fins i tot ho reconeixen així, que de manera eufemística i és literal, parlaven en aquestes factures de funcions d'acompanyament, però que en realitat aquesta informació de consultoria que els hi feia arribar Zapatero a través d'anàlisis en Relevante per camuflar aquests pagaments doncs a ells com a companyia no els va ajudar en res.
En fi, tot això haurem de veure com, i després hi ha la qüestió de les joies també, Pere.
Ai.
Sí, hi ha la qüestió de les joies que encara van dir que ho explicaria el seu origen i de moment no consta que ho hagi fet.
Efectivament, no? O sigui, aquest és un altre tema, no té res a veure. Jo d'aquest tema de les joies em sento especialment incòmode de totes formes de parlar-ne, perquè el procediment que s'hi ha arribat, òbviament, si parlem de les joies, és una cosa fosca, ha de donar explicacions, ja ho tenim aquí, però també ens hem de preguntar, penso, de per què s'ha arribat aquí. És a dir, aquí hi ha una informació que arriba dels Estats Units d'una manera estranya, i a partir d'aquí s'entra a casa seva i t'emportes tot i després mires què trobes, que això és tot el contrari de com ha de funcionar un estat de dret. I crec que convé recordar-ho cada vegada que parlem de les joies, o sigui, perquè allò de les joies sona molt malament, i la manera en què han agafat les joies també sona molt malament. A mi m'agradaria, si ja que hem entrat per aquesta via, que s'entrés també a les cases d'altres i a veure què trobes, no? Sí. Però això no és com funciona un estat de dret. Mm. I, per tant, en aquest tema, que té una carpeta separada i que, per tant, ara ja ha arribat a un punt que també, des d'un punt de vista penal, és complicadíssim, o si no dona les explicacions, que de moment no ho ha fet per en Zapatero, crec que no hem d'oblidar mai també aquest origen, que és un origen que també ens hauria de preocupar pel funcionament de l'estat de dret.
Mm. La qüestió de les joies també ha generat molts comentaris, Marc. Eh?
És una mica això de les investigacions prospectives, no? A veure què trobem i tenim algú en el focus i a veure què li trobem i què li podem endossar, però evidentment, tornant a l'ètica, no? Èticament, és un tema fosc, és un tema opac, no estan arribant unes explicacions que en principi hem d'arribar en 10 dies i encara no les tenim, i clar, costa que sigui defensable o que sigui comprensible, no? Mm.
Hem d'anar a publicitat, però Vicent, no sé si ara veig
no,
aquest somriure que em feies aquí al meu costat.
Les joies de la Castafiori és la part més...
Ja sabia clar. Jo. Anava a dir, si estava a punt de jugar-me diners, dic que aquí hi haurà una referència Tintín,
segur. És la part, més golosa. Eh?
Sí.
No fastidia a mi Agatha Christie tot el que vostè vulgui. Exacte. És la part més golosa de la història. Clar. Però estic absolutament... és a dir, coincidisc absolutament amb el senyor Rossinyol. Absolutament. Mm. És a dir, d'un costat, allò que diuen en castellà, lo cortés no quita lo valiente.
Efectivament.
D'un costat, què fa vostè amb aquestes joies? I de l'altre costat, jo entro en casa perquè he rebut no sé què, immediatament filtre tot allò i el deixe... I a més, sembra ja la llavor del dubte, de la desconfiança i del linxament. Mm. I clar, això, si es diu justícia que ho fa, no ho hauria de fer, està claríssim.
A veure, jo, corregiu-me si em falla la memòria, una ja té una edat, però tinc entès que els joies estaven en una caixa forta, en una oficina que li havia... Si no estaven al domicili personal, penso que estaven...
Sí, però això és igual.
No, home,
no
és ben bé el mateix. I vaja, i en tot cas, vaig excusar, fills meus, vaig excusar.
Sí, vaig excusar-te el malalt.
Perquè, a veure, aquí es parla molt de la mala fe, de l'offer, jo voldria recordar que si aquest senyor l'arriben a imputar una setmana abans, en plena campanya andalusa, quan anava recollint vots pel Partit Socialista, pues vaja, i el jutge va tenir, diguem-ne, l'elegància, el bon criteri o la bona fe d'esperar-se. Vull dir que, escolta...
Però després és Carmen de Patriotes, eh?
No, és a dir, escolta, però
no,
és que...
No, escolta, no.
Això és un patriota.
És a dir, jo puc... No, no, és Carmen de Patriotes és una frase antiga catalana. És a dir, jo agafe, general Moragas, jo agafe i dic, mire, m'espere i així queda bé i sembla que sigui una persona en aquest sentit més neutral i més això, però de l'altre costat jo ja sé contra qui vaig. És a dir, jo no diré que la justícia espanyola absolutament ara estigui decantada contra el PSOE i vulgui carregar-se aquest govern. No, això no és veritat, però sí que diré que el funcionament de la justícia i sobretot la decisió de com se formen el seu òrgan de govern i les seues altes instàncies han fet que una part d'aquesta justícia siga absolutament hostil contra Pedro Sánchez i contra el seu govern. I qui nega això és que no t'ho buixen la cara.
Sí,
això
però jo diré una cosa que ho he comentat abans en altres contes, la manera que la justícia no et pugui tocar els nassos és no cometre delictes.
Sí, però Anna,
si haguessin entrat i no haguessin trobat res...
Però tu que ets una persona que jo entenc que... Jo entenc que ets una persona liberal i que defensa l'estat de dret, i si ara analitzes aquest procediment ignorant tant la paraula Laufer com el Zapatero, com tot, i analitzem el que ha passat tècnicament, que és, com ha resumit abans en Vicent, o sigui, entrar en una casa de manera prospectiva i el primer que pilles, posar-ho ràpidament a la premsa, abans de fer la pregunta...
A mi em sembla
la
pitjor.
La filtració i la prospecció, l'actitud prospectiva, diguem. Això no casa bé amb un estat de...
A veure, em sembla pitjor la filtració, això sí que em sembla horrorós, que no tinc tan clar. Vull dir, jo no seria tan audaç de dir una entrada prospectiva perquè tampoc coneixem els budells del procediment judicial. Ara, jo no sé, a veure, a mi em sembla que en aquest cas, vull dir, a veure, dir que el profe em té mania, que el jutge em té mania, quan estan sortint aquestes porqueries que estan sortint, és una mala excusa de mal pagador.
Que l'únic cas de filtració sigui el del fiscal general de l'Estat? I que no només ho hagi pagat una persona d'un color determinat, una tendència determinada, et diu ben clar què passa a Espanya quan es tracta de delucidar aquestes responsabilitats.
A veure, sí. jo, vaja, tothom pugui explorar amb els ulls d'aquesta gent.
No, no se tracta de poder plorar o no, se tracta de com es comporten d'una manera o amb una altra. És a dir, jo no plore amb els ulls del fiscal general de l'Estat. Jo només que dic que la filtració, i així tots som periodistes, o hem fet de periodistes o encara fem de periodistes, les filtracions sempre han estat a l'hora del dia. Sí. Sempre, absolutament sempre. I només en un cas es va arribar fins al final.
Tres minuts. No digues.
A veure, les filtracions... Ara tiro pes contra la dentro, perquè com a periodista les filtracions venen molt bé. Però les filtracions em semblen fatal. Totes, totes. I en el cas del fiscal general de l'Estat no el planyeu tant.
No és planyar-lo.
El més amable...
Perquè no ho fan sempre.
El més amable que es pot dir d'aquest senyor és que si ell no era el responsable de la filtració, que és possible que no ho fos, tampoc es va escavallar gens per evitar-la.
Ara busquem qui ha filtrat les joies de Zapatero amb la mateixa constància, amb la mateixa contundència.
Jo seria partidària
de buscar...
Però el
fiscal general, amb independència d'això que dius, Anna, se l'ha condemnat, crec, sense prova, sense aplicar el principi d'indubio pro reo, i per tant això hauria de preocupar a tota persona liberal que creu en la justícia.
Estic d'acord, però bueno, sí, anem a publicitat.
Anem a publicitat, ara tornem, exacte. Com ha dit l'Anna Grau, anem a publicitat, ara tornem.
A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Està allà al carrer, acordonat pels Mossos d'Esquadra.
Aquest estiu, crims.
És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
A Catalunya Ràdio.
Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
Posem llum a la foscor.
Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
Què va passar? Qui ho va fer?
Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
I per què?
No ser perquè cogí el martillo i le pegué...
De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
Comencem.
Per cert, que ja han començat les rebaixes.
Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
Ah, sí?
Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
Jo no, però em bataven sí. Va, vet.
Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
No, i 23 minuts, seguim a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Anna Grau, el Pere Rossinyol, el Marc Font-Ribas i el Vicent Sanchis. Hem començat abans fent una breu referència al Mundial de Futbol. El que passa és que ahir també coneixíem que el Campionat del Món ha intensificat el racisme i la islamofòbia a les xarxes socials, molt especialment cap a la Minya Mal. O així ho posa com a mínim de manifest l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, que, com sabeu, és un organisme que pertany al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Ahir l'Observatori deia que ha detectat més de 40.000 continguts d'odi a les xarxes només
en el mes de juny, només en l'últim mes. A aquesta hora podem saludar la Dolors Reig, que és psicòloga experta en cibercultura, innovació social i ponent precisament sobre xarxes socials. Dolors Reig, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest observatori de racisme i la xenofòbia apunta a l'àmbit esportiu com el segon detonant més freqüent dels comentaris xenòfobs aquest mes de juny. Sí. Això és raonablement freqüent, malauradament?
Sí, a veure, el que passa és que també desperta molta... Jo sempre dic que les xarxes socials són la plaça del poble, d'alguna manera, i ja sabeu el que desperta el futbol doncs, en els àmbits això, públics i tal, i les xarxes socials, doncs això, s'omplen de missatges, amb la qual cosa també s'acumulen molt més tots aquests tipus de discursos relatius a l'esport o al futbol, en aquest cas, algú tan massiu com el futbol, vaja.
El que diu aquest informe de l'Observatori és que ha detectat un volum important contra, en concret, la Minyamal, que és curiós perquè és dels herois del Mundial, diguem-ne.
Correcte. El que passa és que, si us hi fixeu, jo, és molt curiós perquè llegia aquestes notícies i alhora jo veig que a Blanes estaven, bueno, gent amb samarretes de futbol, lo típic, nens, això, nens de països nòrdics amb la samarreta del Yamal, nens d'aquí també. O sigui, penso que és al revés. Penso que això és un signe de que realment la popularitat del Yamal és impressionant, vull dir, i de gent de totes les ètnies i localitzacions. Llavors, mira, hi ha una frase que aquella de ladran, esos que cabalgamos, saps? Aquella frase del Cervantes, i jo penso que va una mica per aquí, que està triomfant tant i està tan a davant, d'alguna manera, que està provocant tot aquest tipus d'una mica de rancúnies a xarxes, doncs, de gent amargada que bueno, que no suporta veure l'èxit d'aquest noi a... en la realitat, en la vida real.
Saps? Gent amargada, però fins a quin punt aquests continguts, pel que vostè sap, està instigat,
clar.
Això?
Sí, sí, exacte. Jo penso que aquesta gent amargada o gent sense massa cosa a fer, d'alguna manera, o adolescents, buscant una mica identitat, buscant referents, que es deixen portar per quatre influencers, que són els de l'extrema dreta, segurament, que són els que interessen tot aquest tipus de discursos. Ja sabeu que tot el tema del racisme i l'homofòbia doncs, mou molt aquesta polarització política. Els comentaris del Rajoy i de la selecció francesa doncs, anaven una mica en la mateixa línia. Mm. Aquests missatges de líders de les dretes i de les extremes dretes o dels interessats políticament, sense color és igual, però dels interessats políticament amb que el tema de racisme divideixi i, per tant, els aporti vots, mobilitzen a tot d'aquesta massa de joves doncs, una mica perduts i buscant influència, buscant retuits, buscant una mica... a popularitat a xarxes, que s'aconsegueix dient-la com més grossa millor, doncs són carn ideal de canó perquè s'atoneixin aquest tipus de discurs.
És que em sembla que ja n'havíem parlat alguna vegada, però crida molt l'atenció perquè aquestes estratègies que fan determinats grups d'extrema dreta aprofitant moments de molta popularitat per difondre segons
Correcte.
Quins missatges no són gaire diferents del que 10 anys enrere parlàvem dels moviments islamistes radicals, diguem-ne, no? D'identificar persones una mica desarrelades i agafar determinats fets per esbombar un missatge de dir, veieu com estan en contra de vosaltres, no?
Totalment. Dividir, bueno, és polaritzar, és una mica... Mira, aquí, al final, el missatge final és nosaltres us salvarem. O sigui, aquí l'estratègia d'aquests discursos d'odi, al final la finalitat última és, dels polítics és que no hi ha una altra manera de salvar-nos que no sigui nostra. Tenim això, tenim un noi això, racialitzat en la selecció. Ostres, que perilla el món d'alguna manera. Jo s'erigeixen després com a salvador, que és una mica, com bé dieu, el mateix missatge de fa 10 anys de l'islamisme radical o de qualsevol... Això és un tipus de manipulació política típica d'això, de posar por i després erigeix-te com l'heroi salvador que ens traurà d'aquesta desgràcia, no?, d'alguna manera.
Hi ha algun antídot d'això? Què es pot fer per combatre-ho?
Bueno, com sempre, la cultura, ja sé que és una frase molt, molt fàcil, però com sempre això, i sobretot també adonar-nos-en d'això, que és una mostra precisament de que hi ha una diversitat espectacular al món del futbol. Aquest matí llegia declaracions del mateix Yamal contra les declaracions del Rajoy de fa uns dies, que deia, ostres, que xulo que el futbol, que és una cosa tan massiva, estigui sent també un mirall o un escaparat d'alguna manera de diversitat. O sigui, benvinguda a la selecció francesa, benvinguts els jugadors racialitzats a qualsevol selecció, etc. O sigui, penso que això és el que fa ràbia, això és el que fa por, i per això estan aprofitant una mica tota aquesta popularitat per treure els discursos. Amb la qual cosa, la primera notícia és que no és tan greu, d'alguna manera, que són paraules, són ladridos, d'alguna manera, i perquè cavalquem, perquè d'alguna manera estem avançant amb tot el tema de... d'integració. I la segona, no, jo penso que el remei, quan ja fa molt temps que t'estàs una mica exposant a tots aquests temes, és recordar també aquella altra idea de que no ho fem qui vol, sinó qui pot. O sigui, al final, això, no, tampoc és un públic que tingui massa cultura o que sigui massa rellevant a l'hora de tenir canvis reals en la societat.
No, sí, però ho sembla. És una mica l'efecte de les xarxes, que ho sembla, no? Sembla que tot d'una hi hagi moltíssima gent que opini d'una manera determinada, per bé que igual són quatre.
Sí, després vas al carrer i ja et dic, a mi em sorprèn perquè això es combina amb que al carrer real, ja et dic, nens de totes les ètnies amb samarretes del Yamal. Penso que no he vist mai tantes samarretes juntes d'un jugador, bueno, potser l'època del Messi o del Maradona, però vull dir, a veure, realment no penso que sigui un odi real, sinó sí, això, el que vosaltres dieu, manipulat i una mica per espantar i per erigir-se com a salvadors i, per tant, recaptar vots, el de sempre.
Li demanava quin antídot hi ha, que, evidentment, doncs, vostè deia, ja és la formació d'entrada, és a dir, però
sí,
vol dir perquè també ho deia, perquè ara estem en un moment de debat a Espanya o al Regne Unit o a diversos països que plantegen la prohibició de les xarxes socials per sota de segons quina edat. Vostè creu que això és una bona idea?
Mira, jo sempre he defensat la identitat, no la prohibició, sinó una mica l'anonimat s'hauria d'intentar combatre d'alguna manera. Ja sé que no és fàcil, perdona, però això, però m'està donant això. Doncs això, no és fàcil, però sí que hauríem de fer sistemes per la qual cosa no es pogués opinar d'aquesta manera sense donar una identitat real. Sota una identitat real, doncs és llibertat d'expressió, cap problema. Sense una identitat real ja es converteix en una altra cosa i pot espantar. Més que res, ja et dic, no em fa tanta por el canvi real al carrer, que també sí que hi ha estudis que diuen que els discursos d'odi acaben provocant doncs més hostilitat cap a certs col·lectius al carrer. Però, bueno, no em fa tanta por això com això, que realment l'afectat surti a les xarxes i realment pot ser molt estressant que estiguin parlant de tu d'aquesta manera a xarxes.
És a dir, que si de cop a les xarxes socials ningú no pogués crear un compte anònim per desbarat o per dir disbarats, vostè creu que tindríem unes xarxes més, més civilitzades, diguem-ne?
Sí, mira, jo he patit discursos d'odi i el remei és molt fàcil. Tu te'n vas a cada... A veure, el remei és passar, el remei és ignorar totalment. Però l'altra manera és dir, ei, ostres, digue'm el teu nom i cognoms i parlem. Llavors desapareixen. O sigui, realment sí que s'emparen moltíssim en l'anonimat. I són aquests quatre influencers que sí que donen la cara els que llencen d'alguna manera la pilota i els altres tots, aquests exèrcits normalment anònims, s'hi tiren. A la que els demanes que nom i cognoms no són tan tontos. I ja davant d'una denúncia o davant d'una possibilitat de denúncia ja callen o ja retiren el contingut. Vull dir que és una qüestió també de covardia i de bueno, al final és com un joc, és per ells no és algo real, és com un joc en el fons.
De tota manera, com que això no pinta que passi, que les xarxes socials...
No.
L'anonimat de les xarxes és de les coses que més aquestes grans empreses volen conservar. La prohibició per sota dels 16 anys, a vostè, tot i que no és la seva primera opció, però vostè creu que és una mesura, diguem-ne, necessària o com a mínim introduir algun tipus de limitació com estan plantejant alguns governs?
És la tendència, sembla. I mira, jo abans era molt poc prohibicionista, però sí que és veritat que a vegades sí que sembla que alguna cosa s'hi hagi de fer. Tot i que també la sensibilització al voltant d'això, d'aquest soroll, de que primer duren molt poc tot aquest tipus de... Són explosions que duren 4 dies, no en el cas del Yamal i de tots aquests més famosos, però aquests ja jo crec que han de tenir una altra òptica, han de tenir una perspectiva que més de passotisme, saps? Però per començar això, passa una mica, però que si es vol intentar o es pot intentar que els menors de 16 anys, sobretot els més vulnerables, doncs no... O com a mínim siguin conscients del mal que pot fer tot això, doncs millor. Tot i que ja et dic, penso que és millor l'educació que la prohibició. Penso que és millor això, avisar-los de que realment això té un efecte real en el món i de que encara que per ells sigui un joc, doncs sí que pot acabar fent mal a determinades persones. Ja penso que a vegades ni se n'adonen.
La Dolors Reig, psicòloga, experta en cibercultura, innovació social i ponent sobre xarxes socials. Moltíssimes gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio. Que tingui molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia.
Gràcies a la Dolors Reig. És que la qüestió aquesta de les xarxes, jo a vegades és una de les coses que em pregunto, quan veus tots aquests debats i tothom sembla en la mateixa direcció, penses, en el fons és un univers raonablement petit, diguem-ne, no? Jo recordo un article fa uns anys, crec que van ser unes eleccions al Regne Unit, quan el David Cameron se suposava que havia de guanyar i no va guanyar, i hi havia un article al Guardian que deia, diu, primera lliçó, diu, la discussió de Twitter és un molt bon baròmetre del que es pensa a Twitter. Punt. Vull dir, no ni tan sols al país, ni tan sols en aquestes situacions. Pere.
Sí, sens dubte. És així exactament com dius. El que no treu, que si estàs a les xarxes, et pots donar una imatge, diguem, de molta...
Veus aclaparat,
Exacte. D'espais que no són gens segurs per un debat mínimament raonable i respectuós. Però potser va amb l'ADN de determinades xarxes i llavors el més fàcil és sortir d'aquest món que, a més, ara que coneixem millor com són aquestes estructures, quin ús en fan els seus propietaris, quin poder els donen els seus propietaris, doncs jo penso que s'ha de combatre, o sigui, s'ha d'intentar, per un cantó, pacificar-les el més possible, i per l'altre, si tens la consciència completa, no ser-hi. Però, bueno, òbviament, això ja depèn de cadascú. El que sí que m'agradaria subratllar de totes formes és que aquí es barreja les xarxes i el futbol, que no és precisament un terreny que per si mateix sigui massa pacífic. Jo crec que abans de la irrupció de les xarxes socials, el futbol ja era un terreny en què les baixes passions i en segons quins ambients, una situació, per dir-ho de manera suau, mal educada o increïble en qualsevol altre comportament o àmbit de la vida humana, doncs ja funcionava per si mateix sense necessitat de les xarxes. Mm. Les xarxes ho amplifica, ho multiplica, però sense les xarxes, déu-n'hi-do també l'ambient que sempre rodejava el món del futbol.
Marc, jo estic molt d'acord amb el que comentava la Dolors Reig sobre l'anonimat a les xarxes. Per mi és un element que facilita una sensació d'impunitat que és perillosa, que és greu, però alhora tampoc trauria restaria importància, més enllà de que el biaix de les xarxes, que no són un reflex complet de la societat, però sí que són una senyal. I crec que al final aquest increment dels discursos d'odi que mostren no deixen de reflectir un racisme estructural que tenim en aquesta societat, tant a la societat catalana com a la societat espanyola, que alimenten determinades opcions polítiques i que no fan una altra cosa que mostrar una deshumanització de l'altre, del que pensem que no és com nosaltres, del que percebem que és diferent, i és les societats són plurals, han anat evolucionant, però seguim partint, o una part de la societat, evidentment la que promou aquests insults racistes, islamòfobs, segueix tenint una concepció molt tancada, i això sí que pot tenir, acaba tenint, i té, ja ho veiem en esclats de violència puntuals, pot tenir un esclat, un impacte al carrer que ens hauria de preocupar a tots. No crec que sigui una cosa banal o a menys tenir.
Vicent.
Són qüestions de què hem parlat molt, i al final resulta que les grans decisions, ho comentava el senyor Rossinyol, resulta que se prenen a Califòrnia o se prenen més a Severon, i moltes vegades, o sovint o contínuament, sents desvalgut, perquè abans era molt fàcil que tu parlaves amb una persona o intentaves arreglar un problema aquí al costat, i ara és impossible, perquè això en desborda. Home, jo diria dues o tres coses amb això, i a més moltes vegades per experiència personal desagradable. Jo crec que l'actitud més sensata és no ser-hi, però també sé que...
No ser-hi a les xarxes, del tot.
No ser-hi a les xarxes, que són més terribles.
Ja. Yeah.
Per exemple, X. Mm. Per exemple. Però també és veritat que el fet de no ser-hi no evita que correguen segons quines coses, que si tu no et defenses o et defensa algú, després ja es prenen com a certes. I això també és així. Vull dir que si algú diu aquest senyor ha fet això i aquest senyor no ho ha fet però no es defensa, està clar que molta gent es pensa que ho ha fet. I no són poquets, eh? Una nimietat. No. Això fa forat. I, per tant, doncs, moltes vegades les persones involucrades han de contestar. I, per contra, jo prohibiria absolutament, perquè jo dic que no depèn de nosaltres, jo prohibiria absolutament l'anonimat, perquè això no és possible. Perquè això moltes vegades tenen pretensió de delació i al final sembla que és el Tribunal de la Inquisició. Ara, si pensem que la gent que actua anònimament i d'una manera molt bèstia, pel fet de dir-los tu qui és, digues el nom i tal, et diran, se n'aniran i ho deixaran... No. Què va? Quan tu dius això, diuen, escolta, aquí això està tolerat, no faltava més, a veure si jo no puc anar contra aquesta persona que és el poder i ho faig de manera anònima perquè després el que diran de mi. Diu, home, clar, però això és el 36. Vostè va contra aquella persona que és el poder i resulta que vostè el que està fent és delatant una conducta que no és veritat i ho fa d'una manera impune absolutament. Bueno, i tornem al punt de partida. És un desastre, ho agafes per on agafes. Perquè per un costat no hauries de ser-hi, si no hi ets, moltes vegades perds, si hi ets, t'embrutes, i quan intentes que aquestes persones com a mínim diguin qui són per justificar-se, no hi ha manera d'aconseguir-ho. I al final el senyor Elon Musk té l'última paraula.
Anna.
A veure, jo crec que la xusma existeix, el racisme existeix, la mala gent existeix i la gent que guanya diners amb això existeix. També crec que la solució... Mira, jo ara escoltava, em semblava molt sensat tot el que deia aquesta persona que va entrevistar, però hi ha una paraula que em posa molt nerviosa, racialitzat. O sigui, racialitzat a mi em sembla una bretolada. Vull dir, a veure, la minya mal és negra. I no és cap vergonya ser negra, com no és cap vergonya ser blanc, com no és cap vergonya ser àrab, com no és cap vergonya ser musulmà. És que potser hem de posar-hi cultura, pit i collons. Perquè resulta que els dolents, els que van... O sigui, van molt subiditos, molt llançats, i en canvi, diguem-ne, la bona gent... o calla per no discutir, o fa servir expressions d'aquestes neutres, no fosques, no escolta, s'ha de ser agressivament bona persona, agressivament defensor de la llibertat, agressivament defensor de la dignitat humana, i no deixar caure una pilota a terra. Vull dir, a veure, és que jo penso que s'ha de posar una mica més d'esprit, una mica més de sang, amb la defensa dels valors que realment creiem que és important. La solució no és ni tancar xarxes socials, que no deixen de ser un mirall de la realitat, o, a vegades, un mirall trencat que utilitzen empreses o moviments, diguem-ne, interessadament. Però, clar, si la bona gent en deserta, si la bona gent en fuig, si la bona gent calla, jo no sé, per exemple, jo a vegades m'he significat, i espero que això no obri una discussió desagradable, jo a vegades m'he significat a favor de l'existència de l'Estat d'Israel. I tinc amics i gent molt estimada que em diuen, no et signifiquis. No et signifiquis, no busquis raons. Dic, ja, molta gent va pensar això als anys 30 i vàrem acabar com vàrem acabar. Vull dir, és clar, vull dir, és que s'ha de ser beligerant en defensa d'allò que creiem. I és totalment inadmissible, però, per exemple, és totalment inadmissible doncs que la minya mal pugui ser tractat d'aquesta manera, però jo me'n recordo també d'un dia, que a mi em va caure la cara de vergonya veient per TV3 com en el camp del Barça tiraven un cap de porc al camp perquè jugava en Figo un portuguès, un senyor portuguès que s'havia anat a jugar al Real Madrid. I això era també igualment ridícul. Llavors, penso que hem d'estar vigilants, hem d'estar atents, hem d'estar presents i hem d'estar desacomplexats. Perquè...
Són dues coses diferents.
Home, no, no, o complementàries.
El tema Figo encara se'n recordarà la gent. Com el tema...
A mi em va caure la cara de vergonya, com a catalana.
Sí, hi ha hagut dos o tres episodis antics en la història del futbol que ja han quedat marcats com a ignomínia, segur. Però no, jo dic, una cosa és que la gent siga, i la gent sensata, o la gent més raonable, o més bona, siga beligerant contra unes actituds, i un altre és el llenguatge políticament correcte. És que són coses diferents. Normalment...
A mi el llenguatge vostè... políticament correcte no, em posa una mica els pèls de punta.
Sí, però normalment
I això que avui els porto engominats.
D'acord, però segurament a vostè el que li diran és notifiques, que això s'ha dit tota la vida.
Sí.
Ostres, no et compliques, no t'emboliques, mira que pots prendre mal. Això s'ha dit sempre i és una actitud covarda, perquè això permet, evidentment, permet que les coses vagin a més perquè ningú es planta cara.
Exacte.
I una altra cosa és dir nouvingut d'un immigrant o racialitzat d'una persona de color negre. És a dir, això...
Però és que ser negre no és cap vergonya.
Evidentment, però això és una altra cosa. És a dir, jo, que no m'agrada aquest idioma estúpid, també crec que és una altra posició, perquè això moltes vegades ho fa gent que és valenta, però que per mi tenen una actitud que dius, bueno, xiquet, no files tan prim al final tot perquè és que no podem parlar. I per evitar que una paraula s'acabi convertint en un insult, que és el que volen, acaben convertint en un insult l'altra paraula.
Exactament. Però
l'Anna ha dit que parlar de racialitzat és una bretolada. Jo crec que això és superinjust, Anna, perquè...
Jo crec que és idiota, però no crec que sigui
una
bretolada.
No, doncs no, a veure, tu pots pensar el que vulguis, però té sentit, o hi ha gent que defensa... que això té sentit, i té sentit perquè no és el mateix tenir, diguem, una actitud de quasi demanar perdó, que no s'assembli, que ningú es fixi que jo sóc diferent, que no tenir una actitud, diguem, d'orgullosa,
d'aquesta diferència, i això, i aquí casa amb el concepte de racialitzat. Hi ha gent, hi ha sociòlegs, hi ha tota una gent que poden defensar, i penso que no és només políticament correcte, sinó que és una actitud política, que tu pots dir, ostres, i estic en desacord. Home, però
des de la... És una actitud política, clar, de correcció política.
No només de correcció política, és també d'una subjectivitat política, és a dir, d'un orgull.
Bueno, i jo puc...
A veure, per començar,
jo puc estar en contra.
He dit que em
sembla... Sí, però no considerar una
bretolada. No, home, considerar-ho...
I des de la tolerància...
Des de la meva absoluta tolerància puc considerar que sí. Idiota. Sí. És a dir, el fet de que tu digues que una persona no és immigrant no la converteix en una altra cosa. I un nouvingut pot ser un expat també. I al final, per la correcció, i aquí arribaríem també al llenguatge no sexista, etcètera, sí, etcètera. És a dir, això al final acaba destruint la semàntica i no la fa res, no ajuda. I per tant, per mi, és una actitud que va des de la ingenuïtat fins a l'estupidesa. Sí. I ho lamenta, i no passa res, eh? Sí, però no els estic insultant, estic dient que l'actitud
Pitjor,
estúpida.
Pitjor, porta un relativisme, per no dir nihilisme perillós. Però, a veure, què vol dir racialitzat? Vol dir que no estem racialitzats els blancs? De raça en té tothom, eh? I d'altra banda, tu compara la contundència i el poder de convocatòria, per desgràcia, d'un que va dir puto negro de mierda, m'ho diu, no, el racialitzadet. Clar, vull dir, és que no es pot
competir... Però el Breton és el que diu puto negro de mierda.
Bueno, però no es pot competir.
No és el que diu racialitzat.
S'ha de tenir més sang, home, amb la defensa dels valors. I dir racialitzat, a part que a mi em sembla una expressió sinistra, perquè què vol dir? Que la raça només és rellevant quan no és blanca. Vull dir, el Freddy no està racialitzat, jo no estic racialitzat. Estem racialitzat, està tothom. Tothom té alguna mena de ètnia o de raça. Però ja dic, sobretot em sembla que la correcció política el que amaga és una immensa covardia, un relativisme perillós i una falta de pit i collons que ens ha portat fins aquí, home.
Jo només
volia afegir una cosa. En aquesta taula som 5 persones ara mateix, les 5 són blanques, segurament tenim orígens socials més o menys similars, no tenim grans diferències, no hi ha cap persona negre, per tant, el terme racialitzat és un terme que es fa seu, que s'apropia a persones del col·lectiu, persones que són negres, que tenen un altre color de pell, perquè s'han sentit tradicionalment discriminades en funció del color de la pell. Per tant, jo crec que hem de tenir un cert respecte i escoltar un terme que utilitza sobretot aquesta gent. El podem compartir o no, ens pot agradar o no, però no pensar que un terme que se'l fa seu un col·lectiu, per, com deia el Pere, per mostrar orgull del seu color de la pell i donar-li una mica la volta al racisme que pateix, és a dir, no és una vergonya, jo sigui negre, tot el contrari, és un orgull, doncs
no,
Vicent, el que em refereixo és que és un terme que utilitzen ells, per tant, sí, jo crec que el hem d'escoltar i no menys tenir.
Doncs mira el que utilitzen ells. En els anys 60 s'evitava la paraula black als Estats Units per dir negre, i els mateixos negres...
Deien
negre, fins que va arribar el Black Power.
El Black Power, sí, sí.
Clar, és a dir... Clar, però
són ells els que li donen el poder.
Ja, bueno, però ells, d'acord, però és que tu també podies haver-lo reivindicat amb ells. I estar contra aquesta, moltes vegades, tonteria, no és ser de mala gent. És a dir, jo puc dir, aparta sec de merda, o puc dir, aparta discapacitat visual de merda. És a dir, clar, no ho fastidies.
Estem en un horari protegit, recordo.
Fixa't que estem parlant d'una discriminació que rep una gent, que rep insults a la xarxa, no sé què, i estem derivant la discussió amb un nou retret en aquesta gent.
Totalment,
que intenta, diguem...
És curiós. Però tots curiós. Trobo
que és estrany.
No, jo trobo que no. Jo crec que com que tots coincidim en l'arrel i en el tema i en la categoria, està bé discrepar també en l'anècdota. I no passa res. Igual que, per cert, i perquè no ho torna a dir, perquè ho diuen moltes vegades, allò de ladran luego cabalgamos no és el Quixot.
No és el Quixot. Ja he pensat
I allò
que
de això, con la iglesia hemos topado tampoc és el Quixot. I dic, home, està bé, ara que tenim la intel·ligència artificial, algú abans de tributar la frase.
Absolutament.
Molt bé.
Absolutament. Bon apunt, Vicent. Vinga. Aviam, són 3:15 de 10, recta final de l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Començàvem aquest tram de l'Àgora amb aquesta notícia d'última hora d'un apunyalament a Barcelona, d'una persona morta per apunyalament, i a les últimes hores hem tingut també una altra persona morta, en aquest cas ofegada, una dona de 78 anys que va perdre la vida ahir a la tarda en una piscina a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. És la vuitena víctima, persona que es mor en piscines catalanes des que va començar la campanya de bany el 15 de juny. Volíem preguntar-nos exactament què és el que està passant aquest estiu, si és que està passant alguna
alguna cosa diferent d'anys enrere. Per tant, avancem un retrat de la situació. Redacció del Matí, Sílvia Solanes, explica'ns.
Sí, diem que aquesta temporada d'estiu ja hi ha hagut 8 ofegaments en piscines, però s'hi han de sumar 12 en platges i 3 més en aigües interiors. Això fa un total de 23 morts. Quan som a 21 de juliol, en el període d'estiu de l'any passat, hi va haver un total de 28 ofegaments, sobretot en aquest cas en platges. Aquest any, el 19 de juny, a la platja de la Rabassada a Tarragona, ho recordareu, 3 menors hi van perdre la vida, un de 12 anys i 2 de 13, quan un grup de joves es banyaven en una zona de roques. Era una zona que quedava fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. I un altre cas que també va arribar va ser el de 2 germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter, a Manlleu.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Saludem a aquesta hora l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí. Ramsès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja parlem amb tu de tant en tant d'aquesta situació, però aquest any va camí de ser un any molt, molt dolent, en aquest sentit.
Sí, hi ha alguns aspectes que fan que aquest estiu tingui característiques diferents, però jo evitaria afirmar que és un any excepcional sense una anàlisi epidemiològica completa, no? El que sí és evident és que s'observen doncs, uns patrons interessants, no? Com bé diem, és un inici de temporada massa intens, podríem dir.
Quins patrons veiem?
Doncs bé, tenim patrons que es repeteixen cada any, que és el de persona d'edat avançada que s'està banyant sola i apareix doncs, flotant a l'aigua en els primers metres, que és un perfil que tenim identificat de fa molt temps. Hem tingut doncs, també, i de fet ens causa doncs, molta pena, doncs, les morts per ofegament de menors d'edat, no? Tant els de Tarragona com els que s'han produït en aigües interiors, que també, doncs, bueno, com que són menors, doncs, sembla que fan més mal, però tots els ofegaments fan mal, de veritat.
Mm. Hi ha alguna diferència a l'hora de prendre possibles mesures en els casos d'aquests ofegaments? Ho dic perquè les criatures, el que tot apunta és que, tot i que sàpiguen nedar, se'ls ha de vigilar molt, suposo, no?
Bé, com que no existeix una única causa, doncs, cada ofegament s'ha d'analitzar, no? Mm. Quan parlem d'infants molt petits, no? Doncs la poca o nula habilitat que puguin tenir doncs, davant d'una capbussada sobtada, malgrat tinguin certa habilitat de nedar, doncs pot comportar doncs, que no se'n surtin, no? Però recordem sempre que els menors, els més petitons, han d'estar sempre, sempre, sempre sota la vigilància d'un adult responsable i capaç d'ajudar-los, no? Recordem que els dos nanos de Manlleu, era?
Sí, de Manlleu, sí, sí.
Manlleu, doncs, tenien 11 anys i anaven sols, que segurament és una cosa que feien habitualment, però va haver-hi un apropament a la llera del riu per algun motiu, no van poder sortir, o potser un hi va entrar per refrescar-se perquè fa molta calor, i això ha canviat la nostra conducta davant, no?, per una mica la por a l'aigua, perquè tenim molta calor. L'altre va intentar ajudar, no ho sabem. Mm. Els tres nanos de Tarragona també eren ja preadolescents, també és una edat conflictiva, difícil d'arribar-hi per inculcar idees d'autoprotecció, no? Són edats on es comença doncs, a provar doncs, el tabac, a provar l'alcohol, a fer les primeres sortides, i aquesta sensació d'immortalitat del preadolescent i adolescent doncs, que ens és molt complexa de vèncer, no? I quan parlem ja d'edats més avançades, doncs bé, sovint doncs, és aquest perfil que dèiem al principi, persones d'edat avançada que van soles a la platja i que pateixen, la major part de vegades, algun tipus de malaltia aguda en aquell moment que fa doncs, que no puguin sortir de l'aigua.
En el cas de la platja, justament, sovint s'ha comentat, i em sembla que jo ho hem comentat amb tu a tres anys, les banderes grogues i la possible, no ho sé, tu m'ho diràs, falsa sensació de seguretat que pot generar.
Primer hem de tenir en compte que quan anem a les zones de bany és un moment de distensió, un moment d'estar relaxat. Per tant, baixem la guàrdia sovint en matèria d'autoprotecció. D'acord? Les banderes, ostres, fa molts anys que les tenim i que intentem fer pedagogia sobre elles, no? La bandera verda, que no indica que no ens puguem ofegar. Ja tenim ofegaments en bandera verda i en zones vigilades. Vull dir, bé, la bandera verda diu que no hi ha cap perill afegit al fet que sí que ens podem ofegar perquè no respirem dins l'aigua. La bandera groga diu que hi ha algun tipus de perill. Aquí potser la problemàtica ve actualment d'aquesta, que és molt genèric, que és bandera groga per mala mar, perquè fa vent, perquè hi ha corrent, perquè hi ha meduses, perquè hi ha contaminació. El que per mi pot ser una bandera groga per una família que va amb infants o gent d'edat avançada podria ser una vermella, per exemple, no?
També sovint generalitzem molt la platja. Les platges tenen morfologies diferents i poden tenir corrents de sortida, corrents de retorn, de ressaca, com les coneixem, que s'haurien d'indicar a part. No? Una bandera per una platja, sobretot quan són grans extensions, és un problema, perquè possiblement té zones que són grogues i altres zones que segurament serien vermelles. Mm. Per tant, difícil fer-ne pedagogia.
Mm. I amb els rius, dona una mica la sensació que amb els rius potser es baixa una mica la guàrdia?
Bé, és que el rius és molt complex, la llera dels rius és molt llarga. És cert que trobem espais que, doncs, que són coneguts, alguns fins i tot que es coneix i, en certa manera, es podrien dir que està permès al bany. Però recordem que no hi ha vigilància, la major part d'espais doncs, continentals que en diem de bany. També parlem d'un entorn que és molt canviant, que depèn d'una corrent que és activa sempre, que pot augmentar de cop, que la forma del riu on ahir hi havia unes pedres avui no, o no hi havia avui sí, pot haver-hi fang, pot haver-hi troncs, són circumstàncies que canvien, sobretot en els rius, la morfologia no, de la part que no veiem, que és la part que està enfonsada, i ens poden produir doncs, un ensurt, fins i tot en zones que es coneixen que la gent s'hi banya molt. Mm. Ara doncs, ja no cal ni que parlem de les zones on no s'hi ha de banyar, però clar, no estan senyalitzades perquè hauríem de senyalitzar una zona tan ingent que seria doncs, molt, molt complicat.
Clar, és a dir, dona una mica la sensació, sentint-te, que falta una certa formació, falta aquesta senyalització, que és impossible de fer perquè és una zona molt, molt i molt gran, i això, evidentment, es combina, en com deies tu molt bé, Ramsès, en moments de vacances, que, per tant, doncs, per definició, baixes la guàrdia.
Sí, correcte.
Vull el que vull dir és com es pot casar tot això, com es pot, o si és que hi ha manera de casar-ho per evitar tenir un estiu dolent en aquest sentit.
Bé, aviam, l'ofegament, no són una fatalitat inevitable. La majoria són prevenibles si els abordem d'una forma integral, d'acord? I quan parlem integral és des de, òbviament, les administracions, que, com sempre diem, les administracions, siguin locals, autonòmiques o nacionals, doncs tenen la responsabilitat de protegir-nos. Tanmateix, els hi posem molt difícil de fer-ho si no som corresponsables amb aquesta pròpia seguretat, d'acord? Anar-se a banyar sol a la platja, anar a llocs que no estan habilitats pel bany, anar a llocs que no estan vigilats. Sovint doncs, la gent comet imprudències, algunes per desconeixement, no perquè doncs, faig una acció, soc conscient que és perillosa, però la faig. Moltes d'elles són per desconeixement. Llavors és aquí on l'administració doncs, hem de buscar una mica, des d'un punt de vista més de psicologia social, d'enginyeria del comportament humà, com fem arribar aquesta necessitat de que la gent sigui corresponsable en aquesta autoprotecció. Clar, en aquest cas l'administració doncs, és qui ha d'agafar la batuta i dir, escolta, comencem a posar-hi remei. La manca de normativa també no ens ajuda gaire, la veritat.
La manca de, perdona?
La normativa. No tenim una normativa en allà autonòmic i de fet nacional que ens digui com s'han de vigilar les platges, quanta gent hi ha d'haver-hi, com han d'anar vestits, com han de ser les senyals. Per llei de costes, ara parlem de platges, això recau als ajuntaments. Els ajuntaments fan el que poden o el que volen a vegades. L'administració autonòmica dona unes pautes, dona consells, no? Però està clar doncs, que sobretot en aquests estius que s'inicien doncs, malauradament tan forts en tema de pèrdua de vides per ofegament, doncs, que es fa palesa la necessitat de que posem doncs, a treballar, a buscar, veiem com podem millorar tot.
El Ramsès Martí és expert en seguretat aquàtica. Ramsès, mil gràcies una vegada més, que vagi molt bé. Abraçada forta.
A vosaltres, bon dia.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
A les 4 de la tarda,
a Catalunya Ràdio comença...
No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
Hola.
Oli.
A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
Ei, però que no surti d'aquí, eh?
La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
Catalunya Ràdio.
2 minuts pel butlletí de les 10. Hem d'anar acabant l'àgora amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, el Pere Rossinyol i el Marc Font-Ribas. Ara, pensant en aquesta situació dels ofegaments, que deia que falta una normativa, jo pensava, dic, ara, quan faci una normativa, sortirà algú dient és que això, no ens deixen fer res o quin excés de burocràcia, no? Perquè rius així, que em somrius.
Jo no sabia que teníem experts en seguretat aquàtica.
Home,
no,
escolta,
no,
m'encanta. Sí. Ja hi hem parlat més d'un cop amb el Ramsès.
No, que m'encanta, perquè tenim de tot i està molt bé. No, no, sí. I no ho dic amb ironia, eh? Amb una certa... un cert desconeixement de causa. A mi em sembla que aquesta persona, el Francesc Martí, és una persona absolutament raonable i sensata. Ramsès Martí és una... Caram, sí. Ramsès, tu.
Ramsès,
amb
res.
Això té una tradició al darrere molt important. Doncs em sembla que és una... El Ramsès, em sembla, Martí, em sembla que és una persona molt sensata. I el que ha dit és, primera, no comencem a dir rècords, perquè tenim aquesta tendència, sobretot els periodistes, a convertir-ho tot en rècord, per justificar la informació. I segona, hi ha coses que no són fàcils de fer entendre a la gent.
Yeah.
A tots, eh? Jo el primer. El concepte de bandera groga, per mi, és bandera verda. Per exemple, jo crec que quan la gent veu una bandera groga...
No passa res, clar.
Sí, diu, però clar, com es pot senyalitzar i avisar després el concepte de franja d'edat? Hi ha gent que es creu immortal perquè té 13 anys i hi ha gent que es creu que és immortal perquè en té 90. Mm. I dius, ostres, els dos es creuen immortals. Els dos. El que té 90 diu, jo ja les he vistes de tots els colors i a mi que m'han de contar, i el que 13 diu, a mi que m'has de contar tu. Per tant, ostres, s'ha d'actuar d'acord en cada cas i estaria bé que intentaren escampar en general el sentit comú, el trellat, el coneixement, el seny. Sí, el estaria seny. Bé que ho intentarem.
Mira, està bé acabar l'àgora amb una crida al seny. Vicent Sánchez, Anna
Vicent,
Grau.
No? Eh? I del Vicent. I del...
No m'ho puc creure.
Vicent, Anna, Pere, Marc, moltíssimes gràcies. Cuideu-vos molt. Arribarem ara de seguida a les notícies de les 10. De fet, som a punt de sentir els senyals horaris.